amb Montse Virgili.
Aprofitem que la majoria de vosaltres avui no us sonarà el despertador i parlem del temps. En aquesta època de l'any sentim moltes frases del tipus aquest estiu aturarem el rellotge, som uns pretensiosos, quines ganes de perdre el temps, ens oblidarem del despertador, per fi viurem sense horaris. Sembla que quan som a la platja el temps s'allarga, tots aquells llocs comuns als quals ens referim tots. Doncs cadascú ho expressa a la seva manera, però sembla que la majoria de nosaltres pensa que l'estiu és una oportunitat per tenir una dimensió diferent del temps. Per això volem parlar amb gent que en sap bastant del temps. El Joan González, que és doctor en filosofia i professor de metafísica a la Universitat de les Illes Balears. Bon dia.
Bon dia.
El José Ignacio Latorre, que és catedràtic de física teòrica de la Universitat de Barcelona. Bon dia.
Hola, bon dia.
I el Sergi Belbel, dramaturg, que ja sabem que els dramaturgs i els directors de teatre el temps el fan anar per on volen.
Això ja ho veurem. Bon dia.
Bon dia a tots tres. Doncs, vaja, ja ho sé que cadascú tindrà una idea molt diferent del que parlarem avui, però en totes aquestes idees sobre el temps o aquests llocs comuns que dèiem, hi ha alguna cosa subjectiva, segur? Es podria dir que no podem separar el temps de la manera en com el vivim, o què?
Home, això ve de Descartes, el filòsof que trenca la part escolàstica i que separa per primera vegada que podem parlar per separat de Déu, de la ment i del cos, no?
O sigui
això és la gran entrada de la ciència, perquè per fi pots discutir els fenòmens físics sense parlar de Déu. I en aquest sentit, doncs, jo sí, com a físic, puc parlar del temps des del punt de vista de la natura. I, òbviament, la teva pregunta té a veure amb la ment, no? Com l'home processa un concepte físic, que és l'evolució, de forma subjectiva.
No, a veure, sí, a Descartes és veritat que solucionem un gran problema que portaven des de l'edat mitjana, que era el déu ordenador, el déu... que al Renaixement ja comença a ser un déu matemàtic, què tal? Que posa lleis matemàtiques. Però, bueno, per una mica aterrar-ho, per dir-ho d'una manera, ara, en vacances, ens sembla que ens emancipem dels horaris, però els horaris no són una... no són fruit d'una elecció nostra. O sigui, el sistema que nosaltres tenim, que és un sistema molt dens... de segons, que és la unitat mínima, que el segon, cuidado, es diu segon. S'hauria de dir primer. Però el segon es diu segon, no t'ho perdis. És que el llenguatge té unes coses molt riques enmig. El segon, el minut, l'hora, el mes... i l'any, tot això és una construcció molt costosa. És una conquesta de la humanitat que no es fixa de manera més o menys així fins a 1900 i pico, aproximadament. Fins que tenim un meridià de Greenwich. O sigui, el sistema perfeccionat. Estic parlant del sistema global. L'hora global, que diria l'hora global. I tots som esclaus d'això. O sigui, ara podem jugar... I és un fruit molt costós de la civilització humana que passa el que passa amb tots aquests problemes de que ens emancipen de la natura. Ens emancipem de la natura, però qui ens emancipa del que ens ha emancipat? Aleshores, sí, els calendaris ens emancipen d'haver d'esperar que sigui de dia o de nit. Fem un temps abstracte, buidat, que als físics els encanta. Fem un temps en el que sí, perquè els esdeveniments estan separats d'ells, però aleshores som presoners d'això que ens ha emancipat d'una altra cosa. I això és la història de la civilització. Ens hem emancipant i som presoners d'allò que ens ha emancipat.
Clar, i ara em toca a mi, no?
Ara toca tu, ara toca tu.
No, ell, el José Ignacio ha citat Aristòtil, i per una persona de teatre com jo, evidentment, Aristòtil és la base de tot. Aristòtil té una gran fascinació per un fenomen que succeeix a la Grècia antiga, a la Grècia, als principis de la democràcia Atenes, que és el teatre, i aquesta fascinació el porta a ser el primer pensador humà que escriu sobre art, sobre aquest art efímer, perquè el nostre art és l'art del directe, de l'ara i aquí, que és el teatre, no? I ja anant-me una mica del teatre, una mica a la cosa més artística, o sigui, com a representant d'artistes, no? Jo crec que no sabem què és el temps, però sí que sentim la necessitat de lluitar-hi. És a dir, el teatre no deixa de ser una fixació d'allò que pensem que no es pot fixar. I jo crec que sense la consciència de temps, l'art no existiria. I jo crec que va molt lligat el fet de l'assumpció d'aquesta consciència que et dona a una persona la convicció que el teu pas és efímer i que moriràs, doncs, i que això està relacionat directament amb el temps, i sento que sigui diumenge al matí per dir aquestes coses així tan gruixudes, el que ens dona l'impuls de deixar una petja, no? De immobilitzar un instant, un secundus o un moment, el nostre pas per aquesta vida efímera. Puc
provocar-lo, no?
Home, i tant, ara ho farem, espera't.
He's waiting in the wings. No, és una pregunta només per a la
voz. A veure, digue'ns.
Ah, sí?
Sí. Ah, provoca'l.
No, deia, imagina't...
El físic provocant el dramaturg, amic.
Vinga,
no, perquè m'ha agradat molt l'aposta que has dit que l'art té una base amb la consciència de ser efímers, no?
Sí.
I participo de la teva idea. Però posem per cas que estem avançant molt científicament, tecnològicament.
Ja m'ho he plantejat, eh?
Ah, doncs la resposta ja t'imagines la pregunta. Nosaltres estem en camí de tenir intel·ligències artificials extremadament potents, de realment superar certes malalties.
Sí.
I aleshores comença a veure's la possibilitat de tenir unes vides d'una extensió descomunal.
Sí.
I els famosos, les persones que defensen el transhumanisme, posthumanisme, aleshores, un ser etern...
S'està plantejant, perquè ho entenquem tots, que vivim eternament, per exemple.
Bueno, és una cosa...
Hi
ha instituts de l'eternitat i tal, no? La pregunta és, aleshores no hi haurà art en un futur d'homes...
Jo crec que potser derivarà en una altra cosa. O sigui, la intel·ligència artificial té consciència artística? Sense que tu li imposis?
I si no la té?
Sense que tu li determinis?
I si la resposta és que no sé si la té o no la té, però produeix una obra que jo m'emociona?
Quins nervis, eh?
Imagina't que un programa molt treballat, molt acurat, que ha estat entrenat amb tota la gran música de la història i fa una música que t'emociona, què importa si té o no té consciència?
Bueno, però és que potser l'art no només ha d'emocionar, o sigui, potser el paràmetre de l'art no és només que m'emocioni, potser això és una condició necessària però no suficient. Poden emocionar-me moltes coses
no
que no són
clar, això, jo no ho tinc clar.
Però, jo tampoc.
Perquè en el segle XX justament hi ha hagut grans creadors que han anat contra l'emoció en l'art, i finalment això no ha derivat en un... Ha arribat en un atzucac, eh? I s'ha recuperat l'emoció en l'art, no? Particularment en el teatre. I a més estava molt lligat a una ideologia, al marxisme, no? El que era la lluita de classes, era fer el xoc, diguéssim, perquè el poble reaccionés, no?
Però...
Llavors, el nivell, diguéssim, artístic de compenetració i d'identificació amb el personatge havia de decréixer, no?, el famós distanciament.
Si el temps ha de servir també per explicar històries, és una manera, no?, també, no només amb les hores, amb els minuts, sinó que explicant històries també tenim com un control del temps, perquè endrecem records d'alguna manera, no?
Clar. El teatre és un art molt especial, perquè utilitza el present generalment per parlar del passat. O sigui, Shakespeare ho va veure molt clar. Shakespeare no parla en cap de les seves obres d'Isabel I, no? Que és la reina que està governant mentre ell fa teatre, i Jacob IV. Ell parla dels grecs, utilitza altres llegendes, utilitza el passat per parlar del present i segurament projectar aquella societat cap al futur, no? I que aquests tres eixos, no? Passat, present, futur, que segurament el físic ara se'ls carregarà tots, doncs és el que nosaltres d'alguna manera utilitzem, no? I fixa't que el nen sempre té necessitat que li tornis a explicar aquella història, no? I si a vegades li fas una petita variant, diu, no, que això no era així, no? O justament utilitzes aquesta petita variant...
Els arquetips, i els mites i els arquetips, no?, que són constants...
Clar, i la mitologia, no? I, de fet, el teatre també neix a Grècia perquè utilitza la mitologia, la destrossa, és quan arriba el poeta, agafa el mite, el modifica, i neix al teatre.
I llavors ve el senyor físic i diu que el temps es pot mesurar, i tant que es pot mesurar, i tot això que esteu dient, no...
Sí, primer s'ha d'entendre que el que nosaltres mesurem, quan diem temps en física, és només un comptador. És a dir, a la natura agafes un moviment que sigui periòdic, per exemple, la Terra que dona voltes, això és periòdic, i ara jo dic 5 dies, 6 dies... Per tant, quan jo dic quant de temps, estic dient quantes vegades un cert moviment periòdic. Això és la mesura del temps. Avui en dia ho fem amb unes freqüències que estan de nivell atòmic. Això defineix el segon, i quan tu dius tants segons, estàs referint tantes vegades al moviment aquell. Per tant, si aquest moviment de referència està modificat, el concepte de temps queda alterat. I això és el que passa amb la relativitat especial.
I això és el que passa, per exemple, en pel·lícules com Interstellar, podríem dir.
Efectivament. Aquí...
No? On tu tornes un temps després...
Saps que és supercorrecte. És una sèrie de persones que estan a prop d'un sistema amb una gravitació extremadament forta. I el que passa és que si estàs en un camp gravitatori intens, doncs es produeix que el rellotge que està allà dins ho veig unes lleis de la física diferents de les que està fora, i per tant la percepció de temps del que està fora del que està dins és diferent. De fet, el temps passa molt amb una diferència molt alta, i això està molt ben reflexat.
I això passa allà. Que torni el protagonista,
sí,
i trobi...
Sí, això se'n diu la paradoxa dels bessons, i
exacte, que
des de
1905 persona...
entenem que això passa.
El filòsof.
Que el segon és la duració de 9.192.631.770 períodes de radiació corresponents a la transició entre dos nivells de l'estructura hiperfina de l'estat fonamental del CC-133.
No, però és molt elemental. És un fenomen físic, és periòdic, i dones un múltiple, dones tantes vegades això.
Això és la definició que a més s'ha discutit fa 2 anys, perquè aquesta conferència segueix reunint. Es va reunint aquesta conferència i fa 2 anys, cada 4 anys tenen una d'això, i com volíem plantejar que potser el CC 133 no era la última, doncs això va seguir la seva història. Això és la definició de segon, que ja m'explicaràs a mi quina relació té amb la Constitució.
Ara l'estiu tothom la fa anar com vol després.
Però aviam, jo vull que la gent entengui que depenem de tenir estàndards molt precisos.
Ah, clar,
la nostra vida resulta que el GPS, tu necessites una precisió d'un rellotge d'una part en 10 a la 13. O tens uns patrons així de precisos o no funciona. Una cosa és que la gent viu en una societat, a cavall d'una societat tecnològica, sense ser conscient del que es necessita per tot això, però que ho necessitem.
Sí,
pues
sí,
clar que ho necessitem.
Clar,
i el dia que et fan una ressonància nuclear magnètica, que clar, jugues la vida, tu vols la precisió del control dels espins.
Jo no vull un metge, jo no vull humanisme aquí, jo vull una màquina que no tritremoli el pols, això és evident. O sigui, però el que vull dir és que això genera un problema polític de primera magnitud. No es pot negar la divergència creixent, però creixent, a més, lògicament creixent, entre el món tal i com nosaltres el vivim i el món tal i com la ciència diu que funciona. Que és el gran problema del segle XX de la filosofia del món de la vida. I hi ha uns senyors que són molt coherents, que es diuen eliminativistes, que diuen no, totes aquestes conyes del món de la vida s'han de treure perquè la realitat és el que la ciència diu que és. Aleshores, s'ha de purgar el llenguatge, en un sentit com un marxista també de purga. S'ha de purgar el llenguatge d'excrescències estètiques i filosòfiques o experiencials, perquè la realitat és el que la ciència diu que és, en un procés històric molt, molt...
Parlem una mica de com ho fan els humans o com entenem els humans. Està clar que quan parlem de temps hem de parlar de rellotges i jo sempre he pensat allò que dèiem de les paraules de si els segons haurien de ser primers, també el rellotge de sol hauria de ser rellotge d'ombra, no? Perquè justament marca l'ombra.
És que és l'ombra la que el marcava.
Exacte.
No?
Parlem una mica de les referències que tenim i de com han canviat també els costums, no només aquells de que, per exemple, em sembla que tanquen la farmàcia, doncs deu ser aquesta hora. O em sembla que veig més gent a la Diagonal. Això deu voler dir que és hora de plegar o que és l'hora del col·le.
Clar, en el nostre cas és la resistència, també. Perquè posar un cul a una cadira per contemplar un espectacle, la resistència que té l'espectador ha variat.
I ara
que les sèries duren 50 minuts, els capítols, volen que les obres de teatre també duren 50 minuts. I tot el que passa d'allà, ja notes la gent allò bellugant-se, no? La resistència que tenim. De la capacitat d'atenció que varia, també.
De fet, tu ara estàs preparant una sèrie, TV3,
sí.
On justament, sembla que ho hagin fet expressament,
sí,
perquè no ho sabíem quan t'hem convidat.
Sí. No puc parlar gaire de la sèrie, però és que tots aquests temes dels quals estem parlant, tots surten en aquesta sèrie.
Es dirà,
sèrie.
Si no t'hagués conegut, el 21 d'agost es presenta
i
es començarà a veure.
Començarà a veure a l'octubre TV3. I bé, va de tot això. No és Interstellar, però...
Perquè no teníeu prou pressupost.
No tenim prou pressupost com aquest home que fa aquestes coses a Hollywood, però la pretensió és entrar en aquest...
Només vull que no passi una cosa, que és que hi hagi mons paral·lels que després es retroben.
que no passi això.
Perquè això ja és un clàssic dels errors.
Sí,
de...
ja.
Perquè això no pot passar,
hem parlat amb especialistes perquè no passi.
Mesurar el temps, podríem dir, aquest objectiu que tenim d'alguna manera els humans, és la millor manera de controlar-lo? O... Això ja és una pregunta una mica filosòfica.
És que a vegades la mesura estricta del temps ens porta també a una mena d'alienació, per mi. Vull dir, quan és una obsessió,
ja
a vegades.
Ja ho hem dit, no? I és que separa el món físic del món dels serveis mental de Déu, no? Aquí estem constantment volem barrejar la mesura del temps físic rigorosa, que té tot el sentit del món i que tractem de fer-ho el millor possible, amb com els humans vivim el temps. Que això, per mi, no té res a veure, no? O sigui, no tractem de portar idees de física com gestionar la vida nostra de cada dia. Això no té res a veure. Diria jo, eh?
Però al final,
una barreja que no és pertinent.
Però al final,
no porta...
algunes vegades, per la gent que no ens dediquem a això i per la gent que potser no hem pensat mai que quan anem a fer-nos una ressonància volem que la màquina sigui precisa... sí que acabem confonent aquestes coses a la nostra vida real, no? Tu ho deies abans, a micro tancat, que, per exemple, les noves generacions, els millennials, justament tenen una sensació de que tot ha de produir-se molt ràpid. I que tu, que estàs tot el dia allà explicant física i dient-los que no és que vagi més ràpid, és que va com ha d'anar, de sobte...
Sí, jo diria que...
trobem aquests dos plans, no? D'alguna manera es confonen aquestes dues visions.
Ho diré d'una altra manera. Una part important de l'educació és que una de les coses que estem dir que explicar és que no tot és immediat, que hi ha coses que necessiten un cert temps. No pots tenir un cirurgià molt bo amb mig anys de preparació. Necessites una formació molt extensa. I millennials i no millennials, el dia que t'operen, vols que aquell senyor tingui una formació lenta, precisa, completa. La meva reflexió és que la gestió abogerada del temps que s'està fent avui en dia va en contra de la profunditat que necessita la societat. I no ho dubtem, tots la volem. Tots volem un bon advocat, volem que el pilot sigui un bon pilot. I es necessita temps, lentitud, reflexió...
Sí, però el paradigma de la velocitat és un paradigma econòmic. És a dir, és un tema de creixement econòmic. Hi ha un perquè de l'acceleració, a dir-ho així, dels ritmes vitals, perquè tenen a veure amb productivitats de l'àrea econòmica, que acaben entrant en contradiccions. Perquè jo estic completament d'acord en que bona part dels problemes de la nostra civilització actual tenen a veure amb una mala comprensió de l'acceleració dels processos productius, o sigui, i d'un excés de velocitat.
Per això a mi li fan fer un munt d'obres de teatre...
De pastilla, tal data...
Ha de fer 30 estrenes...
De totes maneres, ara que us estic escoltant, en teatre tenim una cosa molt bona, que durant aquella hora i mitja, dues hores que tenim els espectadors allà, la gestió del temps és nostra. I tu vens per aturar el temps, vull dir, et fem parar el mòbil... Ens enfadem quan sona un mòbil, no? I mirem, hi ha actors que directament interpel·len, trenquen la quarta paret mirant a l'espectador, dient, això aquí no està permès. I aquesta gestió del temps, durant una hora i mitja, ja sé que estem fent ficció, no? Però ens dona poder.
Però fixa't també, com a reflexió, que els més joves prefereixen sèries a pel·lícules, perquè són més curtes.
Sí.
Microteatre, que hem dit, s'està imposant en front de teatre llarg.
Sí.
O sigui que, fins i tot en aquest últim reducte, la cultura en el seu sentit més ampli domina, l'acceleració aquesta que està...
És cert, però en teatre encara fem bogeries, de fer obres de 3 i 4 hores i ens venen a veure.
Potser la gent no és conscient que una de les coses que ha accelerat tot és la velocitat de comunicació que tenim xarxes socials. Per què tenim això? Perquè hi ha fibra òptica. Això vol dir que ens comuniquem per làser, enviem la informació via fotons a la velocitat de la llum, i per això ens comuniquem a tota velocitat. El processament als servidors és per transistors, que de nou és mecànica quàntica, i que és el que fa un processament tan ràpid. Resulta que ha canviat la vida dels humans per avenços genuïnament, en aquest cas, de mecànica quàntica, que és la velocitat de transmissió i de processament de senyals. I això fa que ara jo pugui dir-li a qualsevol persona on sigui i en un mil·lisegon tinc la seva resposta. I això ens ha portat a la necessitat de saber immediatament el que està passant. Com és que hi ha un terratrèmol i no ho sé ja? Per què? Perquè la tecnologia ho permet.
I que estiguem aquí aquest matí, que algú ens senti també per internet. Escolteu, sabia que no ens posaríem d'acord, però és que ho hem de deixar aquí. Juan González Guardiola, doctor en filosofia i professor de metafísica a la Universitat de les Illes Balears, José Ignacio Latorre, catedràtic de física teòrica, Sergi Belbel, dramaturg, se'ns acumula la feina. El setembre del 6 al 16 serà la Salabars, sí, amb aquest Roses de la Vida, un espectacle...
Per matar el temps.
Per matar el temps. Eh?
I el Centre de Cultura Contemporània dedicarà tota la primavera a la quàntica.
Ah, bé, fantàstic.
Tots contents. Ja hi serem, ja hi serem. Ens falta ja temps en aquest programa per acabar-nos de despertar. Moltíssimes gràcies a tots tres. Merci.
Adéu-siau.
Interferències.